I seguim a la mar, però deixem l'esport olímpic per saludar en Javier Calvet. Ell és un eivissenc amb experiència en la navegació professional de passatgers a les Pitiüses, que ha signat un treball de fi de grau de la Facultat de Nàutica de Barcelona que explora les possibilitats de designar el mar Balear com a zona marina especialment sensible. Hola, Javier, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com anem?
I gràcies per atendre'ns. Escolta'm, sabem que estàs embarcat amb l'Open Arms, aquesta entitat que es dedica doncs, a donar ajuda a aquells navegants migrants que doncs, es juguen la vida anant del nord d'Àfrica al sud d'Europa. No sé si et trobes ara en aigües espanyoles, on ets ara?
No, ara mateix estem a port, estem aquí a Borriana i sí, estem aquí amarrats encara preparant el vaixell.
Bé, sí. Anem a pams. Disculpa. Què entenem per mar Balear? De quina superfície d'aigües estan parlant?
Bé, el mar Balear comprèn tota una sèrie de punts, no?, traçats sobre un mapa. Entre ells podríem començar, per exemple, per Formentera, no?, per el Cap de la Mola. Agafa també el Cap de Barberia i allí aniria fins al Cap Sant Antoni, a Alacant. I si anem més cap al nord, partint ara una vegada més des de Far de la Mola, aniríem cap al nord, passaríem pel sur de Cabrera i d'allí fins al Cap Favarits, a Menorca, i d'allí fins al Far de Sant Sebastià, a Girona, a Palafrugell.
Bé,
serien el que comprendria els límits del mar Balear.
Molt bé, o sigui, per fer-nos una idea, doncs, tot el tros de Mediterrània que hi ha doncs, entre el sud del País Valencià, entre Alacant, les Illes Balears i després doncs, fins al nord de Catalunya, a la banda de Girona.
Sí, exactament.
Què significa la declaració de la zona marina especialment sensible? Quines implicacions pràctiques podria tenir?
Bé, tot això neix dins de l'OMI, que és l'Organització Marítima Internacional, perquè se n'adonen que bé, tots aquests convenis de caire internacional que hi ha, i també nacionals, que estan ratificats pels estats membres, que formen part de la ONU, es varen adonar que aquests convenis no eren suficients per fer front a la contaminació marina que és produïda per l'activitat marítima internacional, no? I es varen designar en un primer moment unes zones especials que vindrien a ser això, zones especials que per uns fets concrets se'ls ha de donar un valor, se'ls ha de donar una protecció més elevada pel seu valor, no? I després d'això també varen sorgir les zones marines especialment sensibles, que aquestes ja entren més en detall i se'ls dona un nivell de protecció superior per mort que tenen un valor ecològic, socioeconòmic i cultural que requereix això, una diferenciació especial, és a dir, un nivell més alt de protecció, davant aquests perills i amenaces que entranya la navegació marítima internacional.
I quines implicacions tindria pels vaixells que navegassin per aquestes aigües del mar Balear en una zona marina especialment sensible?
Bé, les mesures de protecció aplicables podrien ser molt diverses, no? Jo en el meu treball em vaig proposar quatre generals, no? En primer lloc, un sistema de notificació obligatòria per vaixells, que això ja existeix en alguns llocs. De fet, Canàries està declarada zona marina especialment sensible des de l'any 2005. Aquest sistema de notificació obligatòria faria que els vaixells, a l'entrar dins els límits del mar Balear, haguessin de notificar-ho al Centre de Coordinació de Salvament de Palma, per exemple.
Sí.
Si s'haguessin de desviar de la seva ruta prevista per motius de seguretat, de meteorològics, si tinguessin una emergència a bord, també haurien de notificar-ho. Tot això, clar, respon a un tema que és purament de seguretat marítima, no? És a dir, un vaixell es queda sense màquina i avisa perquè en el control de salvament de Palma perquè es puguen posar en marxa tots els dispositius de salvament i de prevenció de la contaminació, no? Després també unes zones a evitar, que em vaig fer una especial esmena sobretot en els freus, no? Evitant que, i en els que vaig comentar, que era necessari evitar la zona dels freus al pas de vaixells mercants grans, i amb excepció dels barcos que van a Formentera, d'alta velocitat, i també els vaixells que van dels vaixells d'alta velocitat que van des dels ports de la península fins a Eivissa. I aquests motius responen a elements purament tècnics, no, que es poden, que estan recollits en el meu treball. Després també una zona de control d'emissions de sofres i de nitrurs i de nitrogen i partícules en suspensió. I, en darrer lloc, avisos als navegants relatius a la presència de cetacis, no? És a dir, Balears, el mar Balears, és conegut que hi ha una importància, un valor molt important en quant a la presència de cetacis. En aquest cas, l'associació Turcios em va donar una mà i a la qual els hi agraeixo. I bé, jo penso que aquest tema és molt important per evitar col·lisions amb els cetacis, entre vaixells i cetacis, i també per reduir les emissions acústiques subaquàtiques, que està demostrat que tenen molta afecció en els cetacis, perquè bé, les freqüències interfereixen en les freqüències emitides pels motors, bombes, les línies d'eixos, etc., les hèlixs, interfereixen en les freqüències que ells fan servir per comunicar-se i bé, i això està demostrat per estudis i tal que és molt perjudicial per ells. De fet, en aquest sentit, hi ha un estudi que s'ha fet en els freus que indica justament això, no? A mesura que augmenta el nivell de renou als freus durant els mesos d'estiu, baixen les escoltes de cetacis, en aquest cas de dofins, era el projecte que vàrem fer.
De fet, a veure, aquesta declaració que tu proposes, no sé si inclouria rebaixar la velocitat màxima dels vaixells, com es va fer el passat novembre amb una declaració de tres entitats mediambientals, Ocean Care, Fundació Marilles i Alnitac, que demanaven reduir al govern espanyol la velocitat límit dels vaixells precisament per preservar aquest tipus d'assumptes que tu comentaves ara, no?
Bé, el que sí que està clar, també, i està recolzat per nombrosos estudis fets a països com els Estats Units, per exemple, que en aquest sentit ho tenen bastant ben estudiat, aquest tema, la disminució de la velocitat és el que més afavoreix la disminució del renou submarí. De fet, hi ha estudis que indiquen que una reducció d'un 10% en la velocitat comporta una reducció d'un 40% del renou.
Caram.
Ara bé, jo, com que... Jo, clar, jo som del sector i tampoc em vull tirar sobre el meu propi terrat, i a més, ho he estudiat i som conscient que de les dificultats que comporta, no? Dir, doncs no, anem a establir un límit de 12 nusos, no? Perquè això, clar, és molt aventurat, no? Jo no vaig voler ser aventurat en aquest sentit perquè crec que l'estudi de la velocitat requereix d'un estudi molt ampli, no? És a dir, quin nivell d'afecció realment està havent-hi per aquells nivells sonors d'una velocitat determinada, però també quins efectes pot tenir això en l'economia marítima. És a dir, hi ha que recordar, no?, que els horaris són molt justos. Les cadenes de logístiques de transport van amb horaris molt, molt justos. Per tant, tot això del nivell de la reducció de la velocitat comporta tota una sèrie de canvis en els modes de transport. I per això jo no m'he volgut aventurar. I també, evidentment, el tema del manteniment dels motors. Si tu li estàs baixant el rendiment al motor, un motor que està dissenyat per anar a 21 nusos, per així dir-ho, no?, per parlar un poc, perquè tothom us entengui, si estan baixant aquesta velocitat, els manteniments seran uns altres, no? I, per tant, això pot anar en perjudici d'una sèrie d'interessats, que en aquest cas són també les navilieres. I bé, jo, com que em dedico a això, tampoc no vaig voler ser abandonat en aquest espai.
Recordem que aquestes tres entitats que citaven parlaven de rebaixar la velocitat màxima uns 10 nusos, perquè ens fem una idea actualment. No sé, Javier, tu que hi has treballat també, els ràpids que van a uns 27-28 nusos?
Sí, depèn de la naviliera, no? Però sí, aquesta seria la xifra més... que més es dona, sí. Clar. 27, 28, entre 21 i 28 està la mitjana, i després, clar, n'hi ha d'altres que van a 8 nusos, que bueno, bé. Però...
El sí. Posidònia, que va més lent, que deu ser uns 15 nusos, més o menys?
Sí, entre 12 i 15, sí. Bé. Clar, depèn també de l'estat de la mar, no? Però... Mm-hmm.
Bé, abans ens esmentaves que hi havia precedents d'aquesta declaració del Mar Balear com a zona marina especialment sensible, en aquest cas un precedent aplicable, apuntaves tu a les Canàries. Si parlam de contaminació dels vaixells, no només hem de pensar en el tema de les remors, sinó també, o de la contaminació de les aigües, sinó també de l'aire, no? Abans esmentaves el tema dels òxids de nitrogen, dels òxids de sofre. En quin punt aquestes partícules realment són un problema de la navegació?
Bé, està també demostrat... Bé, anem per parts, no? És a dir, hi ha un inventari d'emissions que està publicat pel govern balear, no? I que deixa molt clar que les emissions per òxids i nitrogen són especialment... es donen especialment en el transport marítim. I l'Organització Mundial de la Salut diu molt clarament que aquests uns nivells alts tenen perjudicis greus en la salut, no? Per tant, clar, aquí jo crec que s'hauria d'intentar fer un esforç per reduir tot això, perquè les xifres realment eren escandaloses, no? Aquest és el motiu pel qual jo vaig proposar la zona ECA, que redueix la concentració en massa de sofres en les combustions dels motors.
Bé, ens agradaria saber, en aquest sentit, poder donar dades de Formentera, però com que el govern balear encara no ha complert el compromís que va establir el Parlament l'any passat de posar una estació de mesurament de la qualitat de l'aire fixa al port de la Savina, doncs no et podem informar.
Sí, és un tema complex. És un tema complex perquè... Depèn molt d'allà on estiguen ubicats aquests punts de medició. Depèn també de les partícules en suspensió que ens puguen arribar de la pols aquesta africana.
Sí.
I bé, sí, és a dir, és un tema complex, el tema aquest de la contaminació atmosfèrica, i com bé apuntaves també, que ho oblidava, les formes de contaminació són molt diverses, no? És a dir, no és només contaminació atmosfèrica, sinó que també n'hi ha moltes altres.
Bé, pel que fa al port de la Savina, bé, recordar que és veritat que hi ha uns nanosensors que va instal·lar l'autoritat portuària fa temps ja, però bé, no reben cap aval, ni estan homologades, ni res d'això. Bé, ja sé que això és complicat, no? Però veus els nostres responsables polítics amb la voluntat de portar a terme una designació d'aquest estil? Quines passes s'haurien de portar a terme per declarar el Mar Balear com a zona marina especialment sensible?
Bé, em consta que això ja el govern balear ja ho té sobre la taula, a proposta d'algunes entitats balears, en concret de Mallorca, i perquè això prosperi, no?, perquè es designi una zona marina especialment sensible, en aquest cas el govern balear el que ha de fer és portar-li la proposta al govern espanyol, i el govern espanyol ha de portar la proposta també a l'Organització Marítima Internacional, i després d'allí ha d'estar ratificada pels estats membres o per una gran part. Mm-hmm. Ara no recordo exactament quina part exactament, però sí, hauria d'estar ratificada.
Escolta'm, Javier, ens hem quedat amb ganes de parlar de la teva faceta també embarcat amb aquest vaixell d'Open Arms fent tasca humanitària, doncs salvant aquestes persones migrants que intenten buscar un futur millor al sud d'Europa, venint en alguns casos a les nostres costes, a Formentera, Eivissa, Mallorca. Com saps, doncs és habitual, quan fa bon temps, doncs que hi hagin arribades de barques amb persones migrants del nord d'Àfrica, especialment d'Algèria. Si vols, en parlem un altre dia, què et pareix?
Sí, em pareix perfecte. Així canviant de tema. Molt bé.
Javier Calvet és autor del treball de fi de grau per la Facultat de Nàutica de la UB, en què proposa la designació del Mar Balear com a zona marina especialment sensible. T'agraï molt, Javier, aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Bona navegació, molta sort.
Moltes gràcies, sí. Un plaer haver pogut donar difusió en aquest tipus de... Bé, en aquestes propostes, perquè realment... ja no és per mi personal, no és personal meu, sinó crec que al final és, això té un tot un sentit col·lectiu, no, que li hem de donar, per tant, i crec que va en favor de tothom, també de la societat pitiusa, perquè, bueno, i de la societat balear, perquè com jo recordava, o com jo apuntava al principi del treball, no, la introducció, si demà tenim un vessament per hidrocarburs d'un vaixell que estava passant molt proper a la costa,
sí,
les conseqüències poden ser nefastes, no? Crec que hi ha es pot fer una comparativa molt ràpida, que seria el que ens ha passat amb la pandèmia, no? S'atura l'economia, s'atura el turisme, s'atura l'economia balear. Per tant, crec que en aquest sentit és necessari buscar aquestes fórmules per tratar d'evitar aquest tipus d'accidents.
Javier Calvet, moltes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies. Vinga, salut, bon dia. Adéu.